A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, 1 de setembre, que ara que no ho sembli, divendres, i la nostra Baby Elephant Walk, que ens serveix per presentar una nova edició dels Seriòfils, uns Seriòfils que faran una miqueta de repàs al que ens ha deixat de sèries, que ens han abocat les plataformes durant aquest estiu i també doncs, d'aquest inici de planificació de la nova temporada. Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Vinga, així, resum ràpid, allò amb una frase. Val la pena el que ens ha deixat l'estiu?
Val, home, no ha estat potser el millor estiu a nivell de sèries, però, bueno, amb la quantitat de sèries que sempre s'estrenen, doncs sempre hi ha alguna cosa a destacar, però certament, i a més amb la vaga aquesta que va començar la primavera i encara cueja, ja comencem a notar una mica les cancel·lacions, es retrasen sèries, altres es cancel·len, altres no roden, llavors... No és el millor moment.
Em dona una certa impressió que en molts casos, no en tots, però que comencem a sempre anar sobre el mateix, a tornar a veure productes molt similars, a que es va explotant les gallines dels ous d'or fins a la sacietat, és a dir, que no prenem.
Totalment, i bueno, amb l'era de l'algoritme, no?, i de la intel·ligència artificial, doncs això cada cop sembla que va més. Els estudis no arrisquen, volen buscar franquícies, tu ara veus pel·lícules d'aquestes mainstream i moltes semblen fetes doncs, per això,
patró,
per la intel·ligència
sí.
artificial, perquè és que va seguint totalment el patró, el cliché, i això, doncs no s'arrisca. Llavors, clar, pues es van sobre les fórmules i les plataformes igual. Clar, si vas en tot el que han de produir en el que els diu l'algoritme que suposadament ens agrada, doncs van repetint fórmules perquè bueno, a ell els interessa que ens enganxem i que visionem, no tant la qualitat a vegades del producte.
I l'algoritme no sap que de vegades ens cansem, també.
Exacte. No, i no sap que moltes vegades volem coses que no sabem que volem. No? Uh-huh. Llavors, sempre tot és molt, molt més complicat. No? Llavors, clar, això ens aboca una mica, la manera de funcionar que tenen ja les pròpies plataformes, ja ens aboca una mica això.
Pues precisament, per contradir tot el que hem estat comentant ara mateix en Camil i jo mateix, la primera de les propostes que ens porta a Prime Video.
You are now the jury in the matter of Hillgrove versus Morris.
When they say jury of your peers, I think that's accurate.
I mean, how long does this normally take? Have you just
done this before?
I'm a recognizable public figure.
Respectfully, I don't recognize you.
Juror number 54.
I'm so happy to be here. I'm going to be upset if I don't get on the jury. Me? Ready, guys? Here we go.
All right, so this is what happened.
Allegedly. We got defecation. There's a lady named Jacquees. I'm in it.
Doncs per què estic dient o per què he dit que això que estem escoltant contradiu el que dèiem en Camil i jo? Doncs precisament perquè entenc que és una aposta arriscada el que ha fet Prime Video amb Jury Duty.
Jury Duty, sí, arriscada, no, arriscadíssima i bueno, sorprenent. Jo feia temps que no veia un... És que, clar, no sé com definir-ho, aquest producte audiovisual tan estrany i que m'imagino que com el deuen haver presentat a la cadena, en plan, mira, volem fer això, i que la cadena els hagi dit que sí, em sembla ciència-ficció.
A veure, què és això?
Jury Duty és una espècie, diguéssim, de show de Truman amb The Office. Per què dic això? El protagonista és un home... Això teòricament és un documental on un home es presenta com a candidat a un jurat popular, aquest dels Estats Units, per un cas bastant divertit, però tampoc té massa més importància. El tema és que, amb l'excusa que estan gravant un documental, hi ha càmeres i tal, però tot el que rodeja aquest home, que és real, és fictici, és a dir, són actors.
La resta menys
de...
ell.
Menys ell. Tothom és un actor, és a dir, el jurat, tota la gent del jurat són actors, el jutge és un actor, Els advocats, els acusats, el cas no existeix, l'agutzil castellà controlant, no? Tot és un gran muntatge on l'única persona que no sap què està passant allà és una mica, diguéssim, el protagonista
del presumpte documental.
Exacte. Llavors, clar, la cosa és molt boja perquè comencen, clar, tot està molt guionitzat i comencen a succeir situacions cada cop més surrealistes. De fet, per intentar que la cosa no es desvetlli, succeeix una cosa al primer capítol que fa que tothom, o sigui, el jutge segresti, el jurat segresti en termes jurídics, és a dir, que hagin d'estar aïllats durant una setmana mentre dura el cas, en un hotel, sense mòbils, etc. I això també facilita una mica que aquest home no s'enteri de res. I van succeint-se situacions cada cop més surrealistes i la gràcia és veure com aquest home va reaccionant a tot el que està succeint, que està guionitzat, però ell, clar, ell per ell és tot real. Llavors és com...
És per emprenyar-se, que et facin això.
I, no, perquè a l'últim capítol està molt bé, perquè l'últim capítol és quan li diuen. L'últim capítol és quan acaba el cas i li diuen i expliquen una mica tot, clar, perquè tu no saps com reaccionarà una persona. Llavors, clar, tu tenien opcions A, B, C, D, podia reaccionar molt malament, podia creuar-se, bloquejar-se... Però la gràcia també ha estat en trobar una persona, que aquest, el Ronald Gladden, que s'ha convertit ara, és una autèntica celebrity als Estats Units, un tio que cau bé. És un tio com molt empàtic, que sempre es preocupa dels seus companys, de molt de sentit de l'humor, i és un home que realment va navegant no? al llarg de tot aquest cas amb una gràcia i que fins i tot sorprèn. No? Uh-huh. I jo realment és que és... No saps si estàs veient un documental, perquè a més està estructurat com a fals documental, és a dir, hi ha com declaracions a càmera dels protagonistes, però també dels actors, com si fos real. És una barreja així de ficció i realitat que és com molt estranya d'explicar i que s'ha de veure. A més, té molts guinyos, hi ha un dels protagonistes, un dels membres del jurat James Marsden, un actor molt conegut, ha fet X-Men, Encantada, molt conegut a Hollywood, que fa d'ell, clar, tothom el coneix, i fa d'ell mateix. Fa com d'actor que el selecciona en aquest jurat i no vol ser jurat. I a part fa com una versió molt estripada d'ell, no? Un divo que està llegint els guions mentre està fent el judici. Són situacions com molt surrealistes, molt i molt i molt divertides, i que a més té la gràcia que al final t'expliquen una mica com han muntat tot aquest show de Truman. És que realment és un show de Truman amb això, amb The Office. Jo la recomano perquè són 8 capítols, és mitja hora i jo m'he rigut moltíssim veient aquesta sèrie aquest estiu.
Doncs Jury Duty, probablement una de les novetats més saludables.
Sí, nominada, de fet ja nominada, 4 Emmys, un pel James Marsden fent d'actor secundari. I això, el Ronald Gladden aquest, que és sensacional, clar, perquè et preguntes què faria jo en aquestes situacions, no? I realment aquest home és tota una troballa. Jo crec que el tema del càsting era vital perquè aquest producte clar. Tan estrany funcionés.
A més, tu imagina't que després el tio no dona els drets.
Exacte, sí, clar, no dona els drets o reacciona molt malament, perquè clar, posen situacions, algunes bastant complicades, i té molta gràcia anar veient les cares que va fent ell de ups, saps? I com la càmera es fixa en ell i ell com que està al·lucinant però no demostra massa la seva... No, té moments molt i molt divertits i molt recomanable.
Perfecte, doncs la troballa d'aquest estiu, Jury Duty, a Prime Video, que la poden trobar. I la segona de les troballes d'aquest estiu, la segona temporada d'una sèrie molt celebrada que va ser doncs, que amb aquesta barreja de gastronomia i problemes a Chicago, oi? Doncs això, vinga, va, escoltem.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Yo ni lo oigo.
Es una reforma, no una reconstrucción.
Carmi, son las dos cosas.
Tardaremos 6 meses en abrir.
¿6 meses?
Eso es mucha...
¿Confianza?
¿Chulería?
¡Locura!
¿Sigues con el menú desastre?
Sí, menú desastre, pero bien pensado.
¡Ah, qué asco!
Tenemos que reiniciarnos. Intento empezar con una actitud optimista.
Segona temporada de The Beer, el restaurant aquest que obren Carmi, obre, no, que intenta recuperar, que intenta reflotar en Carmi i que ara doncs, li toca fer una reforma.
Exacte. Carmi, aquest cuiner, aquest chef de grans restaurants, no? A la sèrie ha treballat al Noma i altres restaurants així, que ha de tornar a aquest bar de mala mort de Chicago de la seva família, el seu germà, perquè el seu germà se suïcida i s'ha de fer una mica càrrec d'aquest bar. Li vol donar, no?, una altra era. La primera temporada veiem com aconsegueix mantenir, no?, surant allò sense haver de tancar, i en aquesta segona temporada vol donar un pas més enllà i fer una cosa amb la que estigui més còmode. Una sèrie que va sorprendre molt la primera temporada, més capítols molt curts, 25 minuts, 30 minuts, amb un ritme de muntatge, amb una música molt ben triada i sobretot uns personatges, no?, que es nota que els responsables tenen carinyo, tenen estima per aquests personatges. Interessen tots, no només el protagonista, sinó tota la gent que rodeja, no?, l'aspirant a xef jove, la veterana, el cosí, que està una mica tronat, la germana, que també lidia amb el suïcidi del germà comú. Bueno, en definitiva, doncs torna, i torna quasi millor que la segona temporada. Això, 10 episodis, molt curts, i això és una sèrie, doncs, que això sí, millor no veure-la amb molta gana, perquè, clar, vas veient els plats que van fent i et va entrar amb molta gana, i si no tens estrès, perquè realment és una sèrie com que transmet també una mica el que ha de ser com la vida i l'angoixa en una cuina, en un bar d'aquests que ha d'atendre molta gent en molt poc temps, no?
Doncs The Bear, segona temporada, s'ha estrenat aquest estiu també a Disney Plus. Vinga, i qui vulgui riure una mica, doncs vinga, espanyola, però d'aquestes fetes en gràcia, perquè d'espanyoles ja saben que hi ha els dos models, eh? Doncs bé, aquesta és de les bones.
Hòstia.
Eso es buena suerte. Joder.
Llovía mierda, literalmente.
¿Pero cuántas son?
Dice el supervisor que son dos.
¿Cómo van a ser dos?
Si son como yo.
Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
Todo esto 15 euros.
Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más.
Y me lleva al chale de sus padres.
Por lo menos salimos al campo.
Joder, campo.
El sábado, comida en casa de Berta.
Hola, ¿qué mao?
Es que nunca había hecho rabo de tono.
Aquella paella que hizo, ¿qué era aquello?
¿Y por qué justo te arrancas hoy?
Venga, del tirón, del tirón, del tirón, del tirón. ¡Vamos!
Antes no era así de peñazo. Yo no le vi peñazo.
¡Vamos!
En Tailandia me llaman Yulu, que será peñazo.
¿Pero te ha gustado el cuadro?
Oh, I això és un no parar. Això és un no parar. A mi m'ha agradat molt, és que no l'he vist a la sèrie, però m'ha agradat molt en el tràiler, aquella que estan desempolvant coses d'un traster i de cop i volta hi ha un quadre tapat, treuen el drap i surt en Franco de jove. Aquelles coses que...
Sí.
Ostres, com... Calla. Això, poquita fe.
Poquita fe. Sí, una altra... Parlàvem abans, no?, de que no es feien coses originals i estem una mica contradint la nostra tesi, perquè també és una sèrie bastant particular, perquè són una sèrie articulada amb 12 capítols, que ja és estrany aquest número per una temporada, i amb capítols de 15 minuts, capítols molt breus. Llavors, cada capítol se suposa que és un mes de l'any. Llavors, aquesta sèrie recorre una mica l'any d'una parella com molt tristota, avorrida, saps? Aquestes parelles que ja han entrat en una rutina i, bueno, això que deia, no? El divendres pues, es posen a veure una sèrie, no? Allò s'ho fa Mentita i Netflix. I la gràcia també està en que aquesta parella protagonista està protagonitzada per això, pel Raúl Cimas, que fa potser el seu primer gran paper protagonista en una sèrie, i la Esperanza Pedreño, que és la gent potser la recorda, alguns, de Càmera Café, la Cañizares de Càmera Café.
És veritat, és que jo veia dir que aquesta noia em sona.
Sí, sona, però dius, d'on era?
Sí, ostres, i a més és que també fa aquesta veueta com, bueno, què dir-te, ¿verdad?
Sí, té aquest ritme, i no és casualitat perquè a la vegada els responsables de la sèrie són els responsables de Càmera Café, que ha quedat també com una de les sèries com també molt originals, no?, de l'època. Tot i que el to d'aquesta sèrie és més d'una altra sèrie o websèrie de l'època, que és una mica Que vida más triste. Té aquest to una mica És comèdia, però no és una comèdia d'estar rient tota l'estona, sinó que et dibuixa aquest somriure veient aquestes situacions en les quals doncs, tothom d'alguna manera o altra s'ha vist una mica reflectit o coneix algú que és una mica reflectit. No? I llavors és aquestes situacions costumbristes que a vegades pues, es porten una mica a estripar.
Si la portes fins a l'exageració, doncs acabes aquí.
És la situació. Llavors... És comèdia, sí, però no és una comèdia d'aquestes. Si tu dius, vull tronxar-me durant 15 minuts, no és aquesta la comèdia. Però, en canvi, si hi entres amb el sentit de l'humor, amb aquest sentit de l'humor que té la sèrie, t'ho passes molt bé, perquè, a més, no només hi ha els dos protagonistes, sinó doncs, tota la fauna que hi ha al voltant.
Els sogres,
exacte, l'altre, els companys de feina, els amics... realment m'ha sorprès bastant la sèrie és, a més es veu molt ràpid i la veritat
capítols
que...
de 15 minuts
15 minuts, clar, és que són 12 capítols de 15 minuts això és un format estranyíssim
això està pensat per veure-ho al mòbil
exacte, sí, totalment pots fer un viatge al metro i et veus un capítol tranquil·lament
per això doncs, interessant
fàcil de veure i recomanable
doncs poquit a fer proposta d'aquest estiu de Movistar Plus. I vinga, les últimes dues propostes d'aquest estiu ens porten les dues a Netflix. La primera és la ració de sucre, que sempre ens ha de caure a sobre. Vinga.
Él es David.
Y ella es Margot.
Y lo que pasa en esta historia es que ambos nos ayudamos a superar a nuestros ex.
No puedo seguir con alguien que se empeña en vivir como si fuera un crío.
Ven, túmate aquí cuando te piden cita.
¡No puede tener un ataque de pánico el día de su boda!
Nos damos como trucos para recuperarle.
Celos, un poco.
Yo quiero volver con Idoia.
Y yo con Filippo.
Solo pido una cosa, que no nos mintamos porque eso sí que lo jodería todo.
¿Trato?
¿Por dónde empezamos? Bueno, igual que te peines.
Tienes cara de no haber cagado en tu vida, Margot.
Y dejar de decir tronca también.
Al final lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en ella.
I això continua. I jo tenia la sensació de que estava veient un capítol de Cites a Grècia.
Doncs una mica, ara que abans parlàvem de l'algoritme, aquest sí que sembla una mica... Clar, és una comèdia romàntica, es diu Un cuento perfecto, i sí que és una història que hem vist 10 milions de vegades.
Aproximadament.
Però que no ha fet... no ha impedit que sigui una de les sèries més vistes de l'estiu. A més, bueno, té aquest to una mica lleuger de comèdia romàntica. A més, passa moltes coses a Grècia. La fotografia és sensacional. El que sí que està molt bé és la... Sempre es necessita, perquè això funcioni, la química, no?, entre els protagonistes. I aquí han tenir pues, una primera espasa com Anna Castillo, que fa molt bona parella amb l'Álvaro Mel, que és un actor també jove, però més desconegut, doncs aquesta química que tenen tots dos és el que al final fa que un producte com Un cuento perfecto funcioni. Uh-huh. És la típica història de tallen cadascú amb la seva parella i s'ajuden l'un a l'altre a recuperar les seves parelles, posant gelosos... I ja ens imaginem
cap on van els trets,
eh? Que al final doncs, la cosa es complicarà una mica i la gràcia estarà en saber pues, això, amb qui es queda cadascun d'ells. Uh-huh. Una història que hem vist milions de vegades basada en una novel·la de l'Elisabet Benavent, que és un especialista en aquest tipus de gènere, però que ha funcionat com un tiro. Uh-huh.
Doncs aquesta era la primera de les propostes de Netflix i la segona és aquesta.
Nick.
Hi.
Hi.
I have a boyfriend!
Yes, we're all fully aware.
Come on. I want to tell people. It's hard to find the right time.
Your friendship is so nice. How did you get to know everyone?
I want you to come out when and how you want to.
I no sortim de les històries d'amor.
Exacte, tot i que en aquest cas potser amb una mica més de
missatge.
De missatge i de profunditat, no? Uh-huh. Estem parlant de la segona temporada de Heartstopper, que és una sèrie també que va estar a Netflix una mica sense pena ni glòria en el seu moment, però que va anar creixent a poc a poc i que es va anar convertint en una de les sorpreses de la passada temporada. Doncs torna aquesta història que gira al voltant sobretot de dos protagonistes, dos nois que van a l'institut, un com el friki i una mica així, no?, outsider, i l'altre que és com el tio carismàtic, que és bo amb els esports i tal, doncs que s'enamoren. En aquesta segona temporada ja comença una relació i al voltant d'ells doncs, es tracten temes com això, com sortir de l'armari, la relació, o sigui, com si es pot acabar una amistat amb una relació amorosa, i té tot aquest to com una mica doncs, tendre, amable. Recordo una mica el to de potser de Sex Education, potser sense tant d'humor a vegades, però té aquest to com una mica de feel good, que li diuen els anglesos, no? De lloc feliç, de dir, bueno, vaig a veure això, estarà bé, els actors estan bé, la història està bé, i és una manera també de visibilitzar altres tipus d'històries romàntiques, en aquest cas doncs, el món LGTBI.
Doncs Heartstopper, que també la segona temporada, com ens comentava en Camil, ha arribat a Netflix. I ara ja arribem a l'apartat de les estrenes, que és l'habitual d'aquest espai. I la primera de les estrenes, que és d'ahir, no ens deixa de moment moure'ns de Netflix.
I'm gonna find the One Piece. It's called Roger's treasure. He hid it somewhere in the Grand Line.
It's a myth.
Can't wait to see the look on your face when we find it.
But isn't there something that you want? More than anything else in this world.
For as long as I can remember, it's been my dream to become King of the Pirates!
I ja està, i el noi vol ser el rei dels pirates. I això es diu One Piece.
One Piece, sí, és com potser la gran estrena de Netflix per aquesta tardor. Potser molta gent no els hi sonarà, però està basada en un manga de l'Eiichiro Oda molt i molt conegut entre la gent que llegeix manga, i es va fer després un anime d'aquesta, és a dir, una adaptació amb dibuixos, no? Amb dibuixos animats, també molt coneguda per la gent de que li agrada el manga, i llavors és l'adaptació amb imatge real, entre moltes cometes, d'aquest manga i d'aquest anime. Amb una legió de fans bastant nombrosa al llarg per tot el món, i és d'aquestes sèries que si funcionen, si es fan bé, pot ser una mica tipus Joc de Trons, no? És que és un món que ja coneixia certa gent abans, bastanta gent abans de que s'estrenés, però que el fet d'estrenar-se en una sèrie doncs la converteix en un fenomen doncs bastant mainstream. S'ha intentat moltes vegades portar manga a acció real i realment fins ara no se n'havien acabat de sortir. Estic pensant en Cavalleros del Zodíaco, en Death Note, que es va fer l'any passat, en Cowboy Bebop, que també era un altre manga icònic, però que va ser un fracàs l'adaptació. En canvi, amb One Piece sembla que per primera vegada doncs, la gent o tots els fans d'aquest manga d'anime estan molt contents de com han sortit la sèrie, i que pot ser una sèrie que doncs, agafi molt públic nou que no conegui aquesta història. No? És una història doncs, això d'un noi que es fa pirata i busca una tripulació per aconseguir aquest One Piece, que és com un tresor ocult. És una història com de pirates, però ambientada en un món més fantasiós. La història és aquesta. La gràcia també és una mica als personatges que rodegen el protagonista i el protagonista. Però és això, que Netflix té l'esperança de que es pot convertir en un gran... No? Que la peti com la pot haver patat en altres moments, altres sèries com Joc de Trons, etcètera, etcètera. És un d'aquests casos que està per veure si funcionarà o no funcionarà. Les crítiques han estat molt bones, els visionats sembla que han anat molt bé, però es van estrenar ahir, i bueno, Netflix ha apostat molt amb una promoció també, que ara bueno, veurem aquests barrets de palla que són una mica el distintiu de la tripulació protagonista, doncs jo crec que serà un d'aquests elements icònics que podem veure aquesta tardor si la sèrie funciona com creuen que funcionarà.
L'han penjada tota, Netflix l'has penjada totes, no?
És el que estava mirant ara mateix i ara no puc accedir aquí, però m'agradaria veure-ho perquè sé que Netflix ja començava, amb The Witcher, per exemple, ja començava a fer això d'estreno 2 i les altres les vaig estrenant, una cosa que em sembla lògica, bueno, hem parlat mil vegades, no?, de la manera que té de cremar. Potser hi ha sèries que sí que, bueno, va bé que les pengin totes senceres, però clar, sèries on has gastat molts diners, on t'interessa que es parli molt de temps d'aquesta sèrie, doncs que la cosa duri, perquè és clar, si tu l'estrenes i al cap de 2 setmanes ja no se'n recorda ningú. Llavors és una cosa que volia... Tinc la sensació de que no l'estrenen totes, sinó que l'aniran estrenant en fases.
Bueno, doncs vinga, fans de Star Wars, tenim un nou capítol. Ara...
La guerra es inevitable. Hay que destruir para poder crear. No somos Jedi.
Me han llegado rumores sobre el regreso de Thrawn como heredero del Imperio. ¿Qué pasará cuando demos con Thrawn?
Poder. Más del que nunca haya soñado.
Llevo casi toda mi vida librando una guerra. Y por eso intento convencerlos de que evitemos otra. Las dos sabemos quién podría ayudarte. Sigue siendo tan tozuda y obstinada como siempre. Seguro que a tu maestro también le parecías difícil. Anakin no concluyó mi adiestramiento. Me alejé de él. Igual que me alejé de Sabine. A mí nunca me lo pusiste
fácil. Anakin no finalizó su adiestramiento perquè estem parlant de... Ahsoka.
Ahsoka, el món Star Wars que torna abans de seguir. He vist, no, han penjat tot a One Piece. Han penjat,
sí,
han penjat els 8 episodis d'una hora, els han penjat tots allà.
D'acord.
Bueno, suposo que ells ja saben el que es fan. Doncs sí, parlàvem d'Ahsoka, no?, i d'aquesta... un altre producte audiovisual relacionat al món Star Wars. 14 milions de visionats a la seva, al primer capítol d'Ahsoka. Vull dir, encara hi ha interès, però els visionats han quedat una mica per sota d'altres estrenes d'aquestes sèries relacionades amb Star Wars com Obi-Wan. I la gent comença a parlar de que hi ha potser una mica una sobresaturació, abans també ho parlàvem, no?, de que fan, no?, aprofiten la gallina dels ous d'or fins a l'extrem, i que si no és massa esgotament tanta sèrie sobre Star Wars.
És que jo recordo quan les anunciaven aquestes, que van dir, bueno, és que ara en faran 3 o 4, perquè hi havia l'Obi-Wan, però també van dir, no, hi haurà una sobre això, que no sé què, clar, és aquesta.
Exacte, i hem vist també Boba Fett, hem vist Andor, Mandalorian, la tercera temporada.
Bueno, Andor, teòricament, ha de continuar. Mandalorian l'han deixat oberta, també.
Sí, continuarà. En principi, continuaran
estiraran totes. Del fil de totes.
Ah, exacte, el tema és que, clar, potser...
Boba Fett, potser no.
Boba Fett, ho dubto, dubto bastant. Però realment sí que hi ha com una sensació aquesta de que t'has perdut una mica i o ets molt fan de Star Wars o hi ha moltes coses que ja potser baixes del tren i dius, bueno, mira, a mi ja que m'enganxin per una altra, no? I en aquesta sèrie sobretot, perquè a més Ahsoka és un personatge que potser el gran públic no coneix del món Star Wars, però és un personatge que els fans coneixen molt, perquè és un dels grans protagonistes de dos sèries animades que són Clone Wars i Star Wars Rebels, que des d'aquí recomanem a qui li agradi el món Star Wars, perquè realment està molt per sobre de moltes altres sèries, diguem, no?, d'acció real, com Boba Fett. I això que ja era aquesta Jedi, que també surà de Mandalorian en algun capítol, no?, que l'havia entrenat Anakin abans de convertir-se en Darth Vader, té tot aquest passat, alhora també té una pupila que també doncs, es pot anar cap al costat fosc. És un personatge com molt interessant i amb molts seguidors i que realment interessa a la gent que segueix, als fans de Star Wars. De fet, és una mica, diríem, que és una seqüela de Star Wars Rebels, que és allò de no cal veure Star Wars Rebels per entendre això, que tu la pots veure i bé, però sí que la connexió emocional no és la mateixa ni de bon tros... I hi ha coses que segur que, potser no molt importants, però hi ha coses que et perds pel camí. Llavors, clar, han dit, doncs mira, a veure si la gent... Doncs mira, Star Wars Rebels i Clone Wars per veure això. Però també és això, que requereix un esforç molt gran per part de l'espectador. És que, o ets un gran fan...
Si no recordo malament, Clone Wars eren 7 temporades,
sí,
no?
Sí, són...
I Rebels em sembla que en són unes 3.
Sí,
no,
sí.
No en són tantes, però...
Però també hi ha guies, ja, per aquí hi ha de tot, on et diuen ja quins capítols has de veure, perquè altres, clar, no, doncs les trames són diferents. Et diuen, mira, d'aquí, a la primera temporada, mires el 4, el 5, el 6, el 8. I ja et diuen quins capítols has de mirar una mica per... posar-te en context de qui és Ahsoka i sobretot de dos personatges també molt icònics que són Thrawn i Ezra d'aquesta sèrie, és que la gent vol saber una mica què ha passat en aquesta i en aquesta sèrie teòricament ho explicaran, no?
D'acord.
La sèrie segueix una mica això, l'Ahsoka que ha de buscar doncs, un a Thrawn, que és com un almirant dolent, és una mica quan ha caigut l'Imperi Galàctic on Darth Vader, i abans de les noves pel·lícules d'ara, amb la Nova Orden i tot això, és una mica aquest període, i ella buscant-lo per tota la galàxia, i alhora buscant també el seu amic. Uh-huh. Rosario Dawson torna a protagonitzar Ahsoka, no se n'ha estalviat de diners, sables luz, sí, baralles, sí, la força, tot el que vulgueu, però sí que és veritat que ja cada cop es demana com una mica més d'esforç, i molta gent jo crec que diu, sí, ja m'ho explicaràs.
Té un punt més de lo mismo.
Exacte.
Segons com, més enllà de que, a veure, la Rosario Dawson segur que ho fa excel·lentment bé. Vinga, això que és una altra de les propostes, ja està iniciada a Disney Plus.
Exacte.
I també d'aquest mes, i dintre de Disney Plus, una sèrie que ha agradat molt i que ha arribat a la seva tercera temporada.
És la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el escenario.
¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado?
¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio?
¡Policía! ¡El asesino es alguien de esta sala!
Mi obra pende de un hilo ahora mismo.
Encontrar al asesino es la única forma de que consigas estrenar tu obra. ¿Queréis hacer un podcast conmigo?
¡Ay, cielos, qué cursilada!
Sí, ya lo sé. ¿Al crimen?
Sí.
Al crimen, sí.
Mira este reparto, son los mejores.
¿Quién querría matar a Don?
Tal vez fuera Loreto.
Pero por favor, dame otra oportunidad. No se me dan nada bien las lecturas.
Se acerca la tormenta. No es una noche para vagar por las rocas.
Es una mediocre. Deberías darle puerta.
Aquesta doblada que parlava així mig francès, atenció, és la Meryl Streep.
Meryl Streep sí que és com el gran reclam d'aquesta nova temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. Recordem la història de tres veïns d'un edifici de Nova York, tres veïns molt diferents, no? El Martin Short i l'Steve Martin, que són dos clàssics de la comèdia nord-americana, ja són homes grans, que viuen allà, i la Selena Gomez, que és una mica la nova veïna que arriba a aquest edifici, una noia jove, i com arran d'un assassinat que passa allà, ells doncs comencen a fer allò tan de moda, que és fer un podcast sobre aquest assassinat. De fet, tracten, no, la gràcia també era això, tractar dos temes que estan com molt de moda, el tema de que tothom fa podcast, i el true crime, no? aquest gènere que és ara, diguéssim, vaja, no estem cansats de veure documentals, sèries, tal, al voltant d'aquests casos reals i com es resolen. En les dues primeres temporades se centra una mica, com diu el títol, en assassinats en aquell edifici molt icònic de Nova York, i en aquesta tercera temporada l'assassinat es produeix amb el teatre. Un dels personatges estrena una obra de teatre i l'actor principal mora a l'estrena. Llavors, és una mica com els tres tornen a reunir-se per investigar qui ha estat el culpable. I una de les protagonistes és la Meryl Streep, que a més juga molt, no?, amb tot el que sabem d'ella. Hi ha molt humor meta, no?, d'això dels accents, per exemple, fa molts accents. La Meryl Streep és molt coneguda, sobretot als Estats Units, per la facilitat que té, no?, per copiar accents d'altra... Per la Mònia, aquí ho fa com molt malament, que és una actriu que no ha estat reconeguda, que, no?, en aquesta ficció... Llavors, fa moltes bromes respecte a, no?, qui és Meryl Streep i el personatge que interpreta. Uh-huh. I després hi ha el Paul Rudd, que és un altre de clàssic de Hollywood, ha fet Ant-Man, Friends, que és el protagonista i és el que mora a principi de temporada. De fet, mora al final de la segona temporada, ja t'avancen una mica. Ja estava... Així com la segona temporada, jo crec que la van fer una mica per sorpresa, perquè ningú esperava que funcionés tan bé, en aquesta tercera es nota que ja ho portaven una mica pensat. Però, com sempre, els moments més graciosos crec que sempre és quan estan els tres junts amb aquest, no?, entrepà improbable de tres persones com molt diferents, i sobretot això, la diferència d'edat, de referències, i és una cosa que juguen molt també durant la sèrie, una sèrie molt d'aquestes com molt agradables de veure, perquè té sentit de l'humor, i sobretot té el tema aquest de, doncs, això, qui ha comès aquest assassinat.
Doncs aquesta proposta, la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio a Disney Plus. I ara ens n'anem HBO Max. Amants del bàsquet, orelles obertes.
Do you think the Lakers can win another title?
You bet.
Any advice for your opponents?
Better watch out. Magic back, baby.
Basketball's the sport of the decade. You got the kids on the team now.
The bus empire is taking off.
We brought home the gold,
but one ring ain't gonna keep us in that room.
We gotta keep winning.
Perquè si la primera temporada de Sembla és Tiempo de Ganar aquí,
Tiempo de Victoria,
o Tiempo de Victoria, Tiempo de Victoria,
Winning Time,
anava sobre el fitxatge de Magic Johnson pels Lakers i bé, i el naixement del Showtime. El segon va sobre el que ha estat el gran duel de la història de la NBA, el duel entre els Lakers i els Celtics, el duel entre Magic i Larry Bird.
Sí, sí, parlàvem abans de que, no, els fans de One Piece, els fans de Disney, doncs ara els fans de l'esport, de la NBA, doncs tenen aquesta sèrie doncs com una mica apuntada sempre a l'agenda per veure-la, perquè retrata bastant bé tot aquest període que va canviar una mica la cara de la NBA. Uh-huh. Clar, la gent ara, la gent jove sobretot, té una imatge de la NBA que als 70 era una sèrie, era una lliga totalment devaluada, ningú la veia, molts problemes al voltant, i va ser una mica l'arribada de Magic, entre altres jugadors, no només ell, però sí sobretot de Magic, i aquesta rivalitat que hi ha entre el seu equip, que són els Lakers de Los Angeles, una mica tot aquest món del glamour, les cheerleaders, tot molt de cara a l'espectacle, el Showtime, que li diuen ells, contra els Celtics, que és l'altra costa dels Estats Units, un equip com molt més seriós, no? Amb molt més homes blancs a l'equip, com res de Showtime, anem a fer el mínim per guanyar, però aquesta rivalitat que s'estableix entre aquests dos equips tan antitètics amb estil de joc, amb filosofia fins i tot, no? Converteix la NBA en l'espectacle que és avui en dia. No? La NBA d'avui en dia no s'entén sense aquesta rivalitat entre aquests dos equips i sobretot entre Magic i Bird, que és una mica el que comença a explotar aquesta temporada. No? Uh-huh. A més, amb altres personatges guanyen pes, l'Adrien Brody, que fa de Pat Riley, que la primera temporada doncs, va sortint una mica. En aquesta temporada és quan es converteix en l'entrenador dels Lakers i creen aquest equip que al final és un equip perquè li agrada el bàsquet, és un equip d'aquests, no, de llegenda, no, que al final acaben guanyant molts anells. Uh-huh. I llavors és una, la sèrie pues, està funcionant, però el creador ja ha enviat alguns missatges d'aquests que a mi em fa una mica de pena quan les llegeixo, de que la gent miri la sèrie, perquè si no la cancel·laran. Està allà una mica, no?, a la corda fluixa, més amb la vaga, ara doncs les cadenes ho tenen molt fàcil. Han aprofitat a retallar moltes sèries que ja els interessava treure-les de sobre amb l'excusa de la vaga. I aquesta és una de les sèries que està allà.
Ja, ja. Llàstima, perquè els amants dels esports doncs tenen aquest petit referent aquí per estirar del fil, i de fet història n'hi ha al darrere de tot això, perquè de fet ells dos van acabar fent l'Olimpiada de Barcelona amb el Dream Team.
Exacte, són membres del Dream Team. Sí,
el
sí,
Dream
sí.
Team al Real. Al bàsquet, eh? Sí, sí. Després aquí ens el vam reinventar, oi? Però l'original és el de l'equip de bàsquet dels Estats Units que va guanyar l'Olimpiada.
I a més és una sèrie que està molt ben feta, que sembla com rodada, sí. O sigui, al nivell de look sembla com fins i tot rodada en aquella època.
Espectacular.
Com aconsegueixen reproduir el que era l'estètica dels 80 i això, el look de la imatge que té, dius, hòstia, és que sembla que ho hagin fet. A més, els actors estan sensacionals, vull dir, semblen ells.
I com no me'n recordo ara, el
propietari dels Lakers.
Que a més a més va parlant amb l'espectador, fan un joc divertit.
Trenca la quarta paret. Sí, sí. De fet, és una cosa que estem veient, ara no ho hem dit, però sí que des de Jury Duty, que parlen a càmera, també a Poquita Fe passa això, també a la Dana Castillo, aquesta comèdia romàntica i aquestes declaracions a càmera, no? Jo crec que moltes d'aquestes sèries tenen aquest... L'únic que aquí ho fan com molt descaradament, entrevista, no ho justifiquen, sinó que és l'altre mirant a càmera.
Sí, directament, és a dir, interromp la conversa, mira a càmera, explica el que li està dient amb l'altre i llavors continua parlant. Té un punt que divertit.
Molt divertit i amb molt de ritme, molts diners posats, que llueixen molt, vull dir, és una sèrie com molt, molt divertida de veure.
Doncs segona temporada de moment, si no és l'última, de Winning Time, que ja es pot trobar a HBO.
Sí, crec que hi ha quatre capítols
penjats. Vinga, ens en queden dos, sembla que tenim temps. Sí, va, doncs continuem pel mateix, ens n'anem a Disney Plus.
Now, just listen to me. I'm Deputy U.S. Marshal Raylan Givens, and I'm offering salvation. Talk to me. Come on, face to face.
I am not opening this door.
Then, as they say in the Bible, you're screwed.
Nobody have mercy on me.
Marshal, welcome to Detroit.
Detective, meet Raylan Givens.
What's up, Slim? This ought to be good.
Got a task force with the Detroit PD.
You've been special requested.
I promised my kid we got a whole road trip planned back to Miami.
Wasn't a question.
This guy left a trail of crap from Oklahoma to Detroit.
I el que no es pot negar és que Justified, Ciudad Salvaje, és una sèrie típicament americana.
Típicament americana, i és un cas realment molt estrany. Hem posat que és la primera temporada, però no sabria dir-li si és així, perquè Justified és una sèrie que ja es va emetre ja fa uns quants anys, és una sèrie que a mi m'encanta, que té aquest protagonista que ja l'hem sentit, no?, amb aquest to sureny, que és el Raylan Givens, que interpreta sensacionalment el Timothy Olyphant, i fa de com de Marshall dels Estats Units, no?, com un policia dels Estats Units, però que va, doncs, si tu el veus, va amb un gorro de cowboy i va amb aquesta pose de cowboy molt xulesca. I, de fet, l'inici de la sèrie original comença amb una espècie de duel actual entre ell i un membre d'un mafiós. Recomano molt, perquè aquella primera seqüència és realment sensacional, com està muntada, com va creant una mica la tensió i com et presenta molt bé el personatge. Doncs Raylan Givens es carrega aquest mafiós en un duel i com a càstig l'envien al seu poble, al sud profund no? i molt castigat per les crisis dels Estats Units, i allà, diguéssim, es retroba, doncs, amb el seu passat, amb els seus amics que ara estan a l'altra banda de la llei, amb la seva ex-nòvia, la seva família, i és una sèrie que realment per mi és una de les sèries que més m'han agradat. És una sèrie que comença semblant una cosa però s'acaba convertint en una altra, on tots els personatges estan sensacionals, té a més un sentit de l'humor una mica dels Coen. Uh-huh. Doncs anys després de que acabi aquesta sèrie, perquè aquesta sèrie la tanquen, doncs tornen, agafen aquest personatge i ja el pas, abans vivia al sud, doncs el traslladen a Detroit, que és una ciutat del nord, una ciutat, no?, amb més població negra. És un altre rotllo, i planten aquest home, aquest tio, a més, com una mica, no?, d'aquests valors una mica antics, no?, d'un tio així com molt xuleta, molt amb les dones, amb molt de guais, i el posen en aquest 2023 en una ciutat com Detroit. I llavors han rescatat com un personatge per fer una altra nova sèrie a Detroit, molts anys després d'haver acabat aquesta escena. Llavors és una cosa que m'ha descol·locat bastant, perquè ara no caic en una altra sèrie que hagin fet una mica això. Mhm. És una sèrie basada en conte. La primera estava basada en una història de l'Elmore Leonard, no? I en aquesta segona temporada també es basen en una altra novel·la per portar aquest personatge, el Raylan Givens, que a més ara està amb la seva filla, que ja és gran, doncs traslladats aquí a Detroit, on ha de lluitar contra un altre càrtel o un altre mafiós de torn. Però, sincerament, no he vist res encara de Ciudad Salvaje, però sí recomano molt veure la sèrie original, perquè realment és una sèrie que això comença que sembla que és aquestes sèries de procedimentals, que diuen, no?, d'un cas per capítol, però s'acaba convertint en una cosa molt més complexa i té acció, alhora té humor, i els personatges, Raylan Givens sí, però tota la resta que el rodeja, sobretot el seu enemic, diguéssim, són personatges sensacionals. És una sèrie molt recomanable, i a veure què han fet una mica ara, anys després, amb aquest Justified.
Doncs em sembla que, Camil, no tenim temps per més, perquè falten 3 minutets, però sí que podem fer algun comentari sobre la qüestió de la vaga de guionistes i sobre el problema que això els hi pot ocasionar a les plataformes a partir de la reivindicació dels guionistes, no?
Exacte, és una vaga que va començar la primavera. S'hi van sumar a l'estiu els actors, amb la qual cosa, bueno, al principi els guionistes, doncs deien, va, sí, els guionistes, però ara que estan els actors no hi ha promoció possible, s'estan començant a retrasar grans pel·lícules i grans sèries que s'havien d'estrenar ara. Ara començarem potser a notar una mica l'efecte d'aquesta vaga, perquè recordem que als Estats Units no es pot rodar, no es pot escriure absolutament res, no es pot rodar absolutament res, els actors no poden fer cap tipus de promoció de cap sèrie, llavors, clar, la indústria està parada. Les reclamacions, pues, vaja, no són, tu les llegeixes, dels guionistes, no són tan forassenyades, no? En realitat demanen, doncs, doncs, que quan s'emeti un capítol, cobrar una mica més per capítol. Una cosa que suposaria, crec que vaig llegir, un 0,18% o una cosa així de que hagin de donar de més dels seus beneficis les grans cadenes, però fins ara la cosa ha estat molt tensa i les cadenes estaven amb aquesta posa de ja es cansaran, perquè clar, més als Estats Units no hi ha segur, vull dir que allà si no tens feina no hi ha l'atur o coses així. El tema és que ara ja comencen a veure-li les orelles al llop i hi ha rumors de que intentaran arribar a algun acord. Una cosa que irònicament sembla que impedeix l'acord és que per fer això, clar, si tu dius jo vull X diners per cada vegada que es miri la meva sèrie, s'ha de saber exactament quantes vegades es mira aquesta sèrie, qui es mira aquesta sèrie. Ja és curiós també que en el món d'internet, que ara es pot saber absolutament tot, i totes les plataformes saben perfectament totes les seves dades, no arriben al públic. No, hi ha com estimacions d'audiència o el que et diuen, sí, milions de visites, però no se sap realment. Llavors, clar, s'hauria de fiscalitzar una mica això i les males llengües diuen que no es vol, les grans empreses de streaming no volen obrir aquest armari perquè les xifres probablement no siguin les que ens estan venent i siguin molt més baixes amb el cost que tindria això per anunciants, etc, etc. Vull dir, que destalutaria tot una mica el món de l'streaming.
Per tant, problemes a la vista. Veurem com evoluciona això, però potser les xifres que ens diuen no eren tan reals. Ai, mare.
Que estrany, no?
Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Et saludem en unes setmanes i a tots vostès, com sempre. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Bon cap de setmana i fins dilluns.